bona estona amb totes aquestes ocurrències, tots aquests treballs, aquestes feines que es poden fer doncs, amb aquests objectes quotidians del dia a dia. També deixem-los dir que ja hem recuperat el servei de FM, ens poden tornar a escoltar doncs, pel transistor, per les ràdios que tinguin en servei de FM, les obres de manteniment ja s'han acabat i ja, doncs, ja estem emetent amb FM. Tota aquella gent que doncs, li agrada més una cosa que l'altra, doncs ja saben que estem una altra vegada a l'aire amb FM. Revés, acabem aquí. Deixarem ara amb el més calent a l'aigua amb l'Ona Vilà. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, que acabin de passar un bon llarg cap de setmana i dilluns i tornant-se. Adéu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Excursionisme, senderisme i viatges. A través de 25 minuts trobareu propostes i rutes per poder fer una escapada, ja sigui a espais naturals, museus, pobles amb encant o indrets peculiars. Dijous i diumenge, a 2:15 del migdia, a Ràdio L'Escala.
Hi ha cançons que mai s'obliden. Aquelles melodies que tornen i et fan viatjar en el temps. Torna-la a tocar a Sam. Jordi Piqué et convida a reviure els temes que han marcat generacions. Dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia a Ràdio L'Escala. No t'ho perdis, perquè hi ha cançons que sempre mereixen tornar a sonar.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista, amb Marc Clapés.
Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que et porta les melodies més marineres i entranyables de la nostra terra. Presentat per Joan Brugués, amb la celebró de la costa i la calidesa que et farà companyia. Cada dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí. Deixa't captivar pel ritme, les veus i l'aroma de mar. Sons a cau d'orella, el teu punt de trobada amb les havaneres.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 30 d'abril, m'agradaria començar el programa posant la mirada en la plana internacional. I és que aquesta nit Israel ha interceptat en aigües internacionals 22 vaixells de la flotilla d'ajuda humanitària que es dirigia cap a Gaza. L'assalt s'ha produït quan les embarcacions estaven a punt d'arribar a Creta i s'ha fet a més de 1.000 quilòmetres de les fronteres d'Israel, el punt més allunyat on la marina israeliana ha actuat fins ara. Un punt on, a més, Israel no té jurisdicció. La intercepció s'ha produït després d'una amenaça per ràdio a les embarcacions on Israel ha advertit als tripulants que si continuaven avançant els confiscarien els vaixells i els sotmetrien a procediments legals. Segons el Ministeri d'Exteriors israelià, s'han detingut 175 activistes, una vintena dels quals són catalans, i ara se'ls trasllada cap a Israel. Tot i això, s'ha perdut la comunicació amb els vaixells assaltats, de manera que ara mateix no hi ha cap informació d'on són. Pel que fa a la resta de vaixells, alguns han pogut entrar en aigües territorials gregues durant la nit i d'altres continuen encara en aigües internacionals. Des de l'Organització de la Flotilla han denunciat l'assalt, que han qualificat de pirateria, afirmant que l'acció d'Israel d'aquesta nit marca una escalada perillosa i sense precedents, el segrest de civils enmig del Mediterrani a la vista de tot el món. En aquest sentit, els activistes critiquen que Israel pugui operar amb total impunitat més enllà de les seves fronteres, sense cap conseqüència, i demanen als governs que actuïn en defensa del dret internacional i garanteixin la protecció de la flotilla. La gloma al Sumut Flotilla va salpar des de Barcelona el 15 d'abril, acompanyada per l'Arctic Sunrise de Greenpeace i el vaixell d'Open Arms. Una setmana més tard s'hi van afegir més embarcacions que van salpar des de Sicília. L'objectiu és, igual que en les altres ocasions que ha salpat la flotilla, obrir un corredor d'ajuda humanitària a Gaza. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous coneixerem una nova iniciativa literària de la mà de l'associació El Petit Príncep. Tot seguit, a l'ensèrie, la Lali Giné ens parlarà de La Casa de los Espíritus, que arriba a les plataformes, i acabarem amb el Rentaplats, amb en Joan Brugués. Avui no som dijous, però com que demà divendres és festa, doncs avui farem un Rentaplats. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, pels pèls, eh?
Entrant in extremis a l'estudi, eh? Això ja t'agrada.
És que pensava que tenia algun minutet més, que parlaries més de la Global Flotilla, eh? De...
Què més volies que digués?
Bueno, ja està, no? Ja els envien cap a casa. Coses, eh? Tampoc se podia saber. Bueno, vale, doncs aterrem. Aterrem aquí. L'escala. Vols que parlem primer d'aquesta pluja sorpresiva que ens ha...
Som-hi, vols començar pel temps avui? Fem-ho al revés, cap problema.
No sé, perquè tenim l'home del temps ben preocupat, perquè ell ha posat núvols, però no pluja.
Exacte, i ens ha sorprès aquí un ruixat.
Ara tenim un ruixadet aquí, ja aviam parlarem, va.
Ho deixem pel final,
sí,
no vols canviar això?
Sí, deixem pel final, ja.
Vinga,
sí. Va, anem a parlar de la cobertura wifi del poble, que també depèn molt de la pluja. De fet, depèn de tot, de la tramuntana, de la pluja, del que li vingui bé a Prisco, en fi. En aquest cas, parlem de la pública, la que instal·la l'Ajuntament. L'objectiu és servei als escalencs, als visitants i als comerços locals, a llocs on la cobertura mòbil és escassa, o sigui, quasi tot el nucli antic, podríem dir...
Tenim problemes de cobertura,
sí,
a l'escala.
Sí, no sorprendré a ningú si dic que hi ha problemes de cobertura al casc antic de l'escala, no? Uh-huh. Llavors, aquest és un projecte que... Bueno, ja es va anunciant, anunciant-lo des de fa mesos, i ara finalment doncs té un assignat un Next Generation. Mm-hmm. Que és com es fan les coses aquí.
Sí, últimament aquests fons Next Generation ens estan solucionant la vida.
I per tant, doncs, és un projecte que s'està duent a terme ara. Per tant, mm-hmm.
Bueno, perfecte, per tant, d'aquí poquet ja podrem dir que
com a mínim esperem que per l'estiu, que llavors hi haurà un volum de població espectacular i potser el wifi també peta, no ho sé. Esperem que no.
Bueno, s'haurà de veure aquest wifi com es gestiona,
exacte,
no? I aquí s'ofereix.
Clar, entenc que això funcionarà com tots els wifis públics, no? Que uh-huh. tens uns minuts o tens unes...
Exacte, s'haurà de veure com es regula.
Exacte, una entrada, pots entrar tant temps o el que sigui, no ho sé, d'això ja vindrà després. De moment s'estan instal·lant.
Exacte, quan ho tinguem instal·lat, preguntem com funciona.
Ah, exacte. Vinga.
Doncs
anem per l'ampliació del CAP i el Front Marítim, que han estat finalistes als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.
Carai, tu, molt bé, no?
Els pesi algú, no? Amb el tema del Front Marítim, del passeig, no? Doncs són finalistes en aquests Premis d'Arquitectura. El jurat ha seleccionat les 15 obres que optaran als premis, entre els quals hi ha, com dèiem, l'ampliació del Camp Moisès Broggi i el Front Marítim de l'Escala. Els guanyadors es donaran a conèixer aquest divendres, 1 de maig, durant un acte a la seu de la demarcació de Girona del Col·legi.
Per tant, des d'aquí desitgem molta sort en aquests projectes.
Tenim guanyador en aquests dos projectes o bueno, competeixen amb 15 més. O sigui que la cosa està complicada, però... Bueno,
però bueno, sempre hi ha opcions.
Home, i tant.
A veure, si són finalistes, vol dir que tan malament no estan.
Exacte. No? Va, i de concurs en concurs, o en aquest cas de beca Primavera. Val? Tenim la 28a beca Primavera, que l'ha guanyat el Pau Mira el Peix, i que ja s'ha instal·lat a la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries. Sabeu que aquesta beca consisteix en això, un any d'estada, per desenvolupar el seu projecte a la Casa Forestal, lloc espectacular, idíl·lic. I en aquest cas el que farà és un treball multidisciplinar que entén el dibuix com a actitud i procediment d'experimentació.
Haurem de veure què és això.
En total, l'alcalde i el regidor de Cultura han rebut l'artista al consistori per donar-li la benvinguda i per afinar el desenvolupament del seu projecte, i suposo que també per donar-li les claus de la Casa Forestal. Doncs, bueno, parlarem i coneixerem una miqueta amb el Pau Mira el Peix, que és el guanyador d'aquesta beca Primavera d'aquest any.
Perfecte, ja et podem dir que tenim un nou veí a l'escala, eh?
Tenim un nou veí a l'escala, exacte.
El tenim allà situat a la
allà treballant, vamos, non-stop, per tenir a punt el seu projecte.
Perfecte, què més, Lili?
Parlem de la Fira d'Entitats, que això és demà també, hi ha 30 associacions que hi participen. És la 11a Fira d'Entitats Locals, una jornada festiva, bueno, festiva entre altres coses perquè és 1 de maig i després perquè bueno, doncs també és la festa d'aquesta de les entitats, no? I tindrà lloc a la Sala Polivalent Municipal i el seu entorn. Depèn del temps, serà més a la Sala Polivalent que al seu entorn, però bueno... Ja veurem què passa. I que té com a objectiu donar a conèixer i potenciar la xarxa associativa escalenca. Bueno, ahir en parlàvem una miqueta amb en Martí Guinart, no? I bueno, ja sabeu tots el que és la fira d'entitats, ja va per la 11a edició, per tant... Més que consolidada. Són una trentena d'associacions i una quarantena d'activitats previstes.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, el que dona de si la fira d'entitats.
Bueno, això denota que l'Escala és un poble que té un teixit associatiu molt viu, perquè 30 associacions estan molt bé.
Sempre ho hem dit, l'Escala és... Jo no sé la resta de municipis catalans, segurament, no? Però vull dir, no paquem de no tenir associacions en aquest poble. En tenim i moltes, i que fan molta feina.
I això està molt bé també, perquè si hi ha tanta varietat, segur que pots trobar la teva.
Oi tant.
La que et va bé, la que s'ajusta als teus inquietuds, interessos.
La que t'interessa més, i pam, no? Molt bé. I anem de parlar també del 42è aniversari del Casal del Jubilat, que estaven de festa gran. De fet, no teníem l'alcalde precisament perquè estava en aquesta festa. Estava presidint aquesta festa. No perquè estigui... No està jubilat encara.
No està jubilat. Acompanyava
els socis i bueno, feia acte de presència presidir aquest acte, no? La solemnitat d'aquest acte. En total han sigut uns 125 socis. És una altra entitat que precisament té molta força.
I tant.
Això ha sigut el Casal del Jubilat Jardí del Pedró, que ha celebrat aquest 42è aniversari, com dèiem, de la seva fundació. En què ha consistit aquest aniversari? Doncs en primer lloc amb una missa, després un dinar de germanor i finalment un ball de fi de festa amb la participació d'aquests 125 socis.
Perfecte, les millors... Si hi ha teca i ball, les millors festes.
No falla. És infal·lible, nada puede salir mal. Va, continuem amb més qüestions, en aquest cas de 6 alumnes de Polònia que visiten l'Escala en el marc del projecte Erasmus Plus, o Erasmus Més, segons li vulgueu dir.
Jo suposo Erasmus... que tothom li diu Erasmus Plus, no?
Erasmus Plus, sí, perquè...
Hem d'entendre que és un nom en anglès, no?
Exacte.
Si és internacional,
sí.
Però llavors no seria Plus? Bueno, no ho sabem.
Bueno, és que la pronunciació exacta és Plus, no? Però Plus, aquí no. No diem Movistar Plus, no diem... alguns sí que diuen Disney Plus, però aquí el coneixem com Plus, per tant, Erasmus Plus. I en aquest cas han estat alumnes d'una escola de primària de Polònia que visiten l'Escala i que visiten l'escola Empúries, perquè per això hi ha l'intercanvi. Arran d'aquesta trobada entre professors del projecte, al mes de desembre, quan es van entregar els Premis Erasmus Plus, doncs sortir això.
Exacte, sí. Els professors es van trobar al desembre. Correcte. I van dir, mira, estaria bé fer un intercanvi entre aquestes dues escoles.
Exacte, arran d'aquesta trobada de professors van dir, anem a fer un intercanvi d'alumnes, i efectivament, ara és aquest intercanvi d'alumnes.
Això és superinteressant, sempre està bé conèixer gent d'altres llocs.
A mi m'hagués agradat fer un Erasmus a la meva època, ara ja no... Ara ja els faig jo sola sense intercanvi, però no, perquè està bé, perquè és una experiència inolvidable.
I
és aquestes edats que, bueno, que tot és empapar-se de coses, no? Doncs pels nanos jo crec que és molt interessant culturalment.
Culturalment
tot.
creixes moltíssim, perquè quan vas a un altre lloc, amb una altra cultura, amb un altre idioma que no t'entens...
Sí, en aquest cas, exacte, perquè mira, si te'n vas a Itàlia, escolta'm...
Qui més qui menys ja t'entendrà.
Tot festa, ja t'entendran. Però Polònia...
O xerres anglès o no xerres.
Sí, exacte. Polònia ja és otro cantar. Molt bé, passem ja als esports.
Som-hi.
Amb l'esport que marca aquest cap de setmana de comiats i reptes solidaris. El Futbol Club L'Escala tancarà diumenge la temporada a casa contra el Lleida Esportiu. La jornada, però, s'obrirà divendres amb l'últim partit del CER a la Superdivisió contra el campió Cajasur Priego. Bueno. Ja fa temps que estem parlant de la despedida del CER a la Superdivisió.
Sí.
Ara resulta que sí que és l'últim partit ja, oficial,
això.
Ja és definitiu. I després, en l'apartat solidari que hem dit abans, dissabte el Club de Natació organitzarà una nedada solidària.
Mm-hmm. Exacte, ja fa dies que vam parlar d'això, no? Ja la vam anunciar.
I serà aquest dissabte, finalment. Llavors, ara sí, anem al temps.
Som-hi.
Què diu la prèvia i què ens han dit de dir després, en
pobre
plan...
Pobre Sergi.
Ja, pobre, és que, clar...
Per un dia que s'equivoca.
Ella ha marxat que feia sol, no, encara?
Sí, exacte.
Vale. Doncs, vinga, pont de maig marcat per més pels núvols que no pas pel sol, dies de cel variable amb humitat i mala visibilitat. Avui i demà el mar es remenarà de llevant. I, bueno, com hem vist ara, amb aquesta humitat i aquesta alta humitat i aquesta mala visibilitat i aquest cel tapat, doncs pot ser que descarregui algun...
Però ja ha descarregat.
En aquest cas, avui ja ha descarregat, però que de cara al pont
podria
haver-hi la possibilitat de que tornés a descarregar una mica de pluja, un ruixadet, vull dir, al final tampoc ha sigut allò una tromba d'aigua espectacular, però sí lo suficient com per dir, carai, escolta'm, no van dir res que havia de ploure. Bueno, doncs, estigueu avisats que podria ser.
Sí,
ja està.
Si teniu activitats al cap de setmana, agafeu el paraigües.
Fira d'entitats, per exemple.
Exacte, agafeu el paraigües.
Bueno, fira d'entitats i després al cap de setmana tenim...
tenim
la botiga al carrer, tenim l'embarcació Serrata que també es treu a la celebració,
llatina, sí.
La vela llatina. Bueno...
paraigües o impermeable,
pot ser, no diem 100% segur perquè no hi ha res segur en això, però sí que hi ha aquest temps inestable. Deixem-ho amb això, temps inestable.
Exacte, no ens hi fem més mal. Lali,
exacte, ja, sí, perquè ara semblaré jo aquí al Fred Rodríguez Picó del temps, i no sóc això.
Doncs vinga, Lali,
això.
Moltes gràcies i ens retrobem al punt de
la
una.
Al punt de la una, amb l'informatiu, exacte.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
El destacat de la jornada.
I avui el destacat de la jornada, encara amb la ressaca de Sant Jordi que vam celebrar fa just una setmana, volem parlar d'un certamen literari amb una temàtica molt concreta, la història del Petit Príncep de l'escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry. I per fer-ho rebem aquí a l'estudi la presidenta de l'associació El Petit Príncep de Catalunya, que és la Cuca de Ventós. Bon dia, Cuca.
Hola, bon dia, Ona. Un plaer.
Cuca, et retrobem aquí, que sí. Ja et tenim sovint, però avui sí. Des d'una altra perspectiva. Avui no vens com a psicòloga.
Però un altre tema, però també crec que és molt interessant, i jo crec que els oients els agradarà, i animo a que s'hi sumin,
doncs
aquest escrit. Bueno, pues... Això es tracta, Ona, de fer un relat sobre un dels capítols del llibre del Petit Príncep de Saint-Exupéry. Es pot triar qualsevol capítol, pot ser absolutament imaginari, vale? O seguint el relat del Petit Príncep, d'un dels capítols, per exemple, el Faroler, pues a la persona allò li pot inspirar una situació viscuda, i aleshores a través d'aquesta imatge ell pugui desenvolupar una història que pot ser en poesia o en prosa. Vale? El límit és unes 400 paraules, més o menys. Pot ser en català, castellà i francès. També pot ser completament imaginari, o sigui, tu inventes. També és molt vàlid. S'ha de posar...
Però sempre amb la referència del Petit Príncep.
Sempre amb la referència... O sigui, que en aquest relat, el jurat, en el qual jo simplement superviso, no puc ser-hi en el jurat, ¿vale? Normalment són tres persones, ¿vale? Aleshores, ha de ser inèdit, evidentment. No pots haver-ho tu presentat en un altre certamen o un altre concurs. No, no pot ser. S'ha de posar nom, cognom, l'adreça i l'edat que tens, i l'edat. També pots posar pseudònim, si vols, O sigui, pots donar, evidentment, la teva adreça o un telèfon per posar-nos en contacte.
Però no cal posar-hi el nom, si
no, no,
volem,
no, la persona que vulgui ser absolutament... pues no fa falta, Un telèfon de contacte sí que és fàcil, També una mica un apunt biogràfic de la persona que ens envia el relat, I també intentar justificar el per què, perquè per nosaltres és molt interessant veure la justificació, per què l'hem mogut aquell capítol, Perquè és molt interessant veure com el públic, com li arriba, Això és un tema que jo li dono força importància. Després, nosaltres enviem després una... que l'han rebut, primer la recepció, i després a cap... La data és fins al 31 de maig, si no m'equivoco,
O sigui, els relats es poden enviar fins al 31 de maig.
Exacte, fins al 31 de maig, d'acord?
Hi ha temps encara, Vull
sí,
dir
o sigui que
oients...
animeu-vos, Anna, a veure si de tant en tant els hi pots recordar, que seria fantàstic.
I tant.
Vale? D'acord? Hi haurà un primer premi i dos exèrcits. Vale. Aleshores, es donarà un premi, el premi del que guanyi el primer, diguéssim, serà una litografia d'un dibuix meu, original, diguéssim, Això se'ls hi regala.
Un dibuix del Petit Príncep, entenc,
exacte,
no?
Sí.
Inspirat en la història.
Exactament, exactament. Vale. Vale. Aleshores...
Això és el primer premi?
Sí, i els altres es posa normalment un excèntric que encara no tenim ben bé, però moltes vegades pot ser algo també relacionat amb el Petit Príncep, Però aquest any no ho tenim massa definit. Sí que sempre es dona el primer, i això ja fa anys, al primer premi se li dona una litografia, Més d'un dibuix, diguéssim, meu, del Petit Príncep, vale?
I aleshores, Cuca, qui pot participar en aquest concurs?
Bueno, ja he dit les llengües, tant català com castellà, com fi, no té límit d'edat. Nois, noies, gent gran, gent més gran, gent... Jo animo a tothom, vull dir que no té límit d'edat, No té un límit d'edat.
I en aquest sentit hi ha una categoria de joves, una categoria d'adults, o tothom competeix contra tothom?
Això ja ho estem pensant, però en principi no, ho han fet global, com si diguéssim, ho han fet global. I recordar que fa 3 anys va guanyar una de l'escala.
Carai, o sigui que... molt bé.
Sí, exactament.
Clar, perquè això ja és la 6a edició, Cuca.
6a edició, exactament, exactament.
Aleshores, una mica com han anat les últimes edicions? Quina resposta teniu?
Jo crec que en general és molt bona. Sempre hi ha uns anys que és millor que uns altres. A vegades perquè... Nosaltres mateixes a vegades ens retrasem una mica el convocar-ho, diguéssim. Però normalment la mitja és molt bona. Bé, no són 50 persones, però una bona mitja de 20 persones, això sí. I aleshores això està molt bé. O sigui, amb 20 persones o 25 ens donem per satisfets.
Home, déu-n'hi-do, ja són uns quants relats.
Exacte, són uns quants relats. Són uns quants relats. No sé si ho he dit ja al principi o no, però han de ser més o menys 400 paraules. Concreto, escrites amb lletra Arial, això la gent ja ho sap, la mida 14, perquè clar, si no poses una mida, s'ha de posar una mida de lletra, diguéssim,
exacte,
no?
Sí, sempre tots els concursos tenen les seves bases amb
crec que
lletra,
sí, no? Ona? Vale.
I Cuca, on s'han d'enviar les creacions, si algú vol participar?
A veure, s'han d'enviar per correu electrònic, a info@elpetitprincep.org ORG, o sigui, organització. Uh-huh. Eh? Repeteixo, info@elpetitprincep.organització. Eh? Uh-huh. I repeteixo, on ha de constar el títol del treball, el capítol a que refereix l'escrit, nom i cognom o pseudònim, l'edat, l'adreça i un telèfon de contacte. Eh? Uh-huh. I, no me n'escuidi, un petit apunt biogràfic del participant. I per què, repeteixo una altra vegada, no, Ona? Per què he escollit aquest... aquest perquè és interessant veure si és una cosa que la persona s'ho ha imaginat, uh-huh, o té que veure amb la seva vida personal.
Aleshores, aquest petit apunt biogràfic també es valora a l'hora d'escollir qui és el guanyador o no?
Més que res, ens resulta molt interessant com veure què ha motivat a la persona. Uh-huh. No té que res que veure amb que sigui en positiu o negatiu per fer una valoració del relat. No. Però ens és interessant veure si és més aviat inventat o la gent el que fa és situacions viscudes a la vida saben trobar en el llibre del petit príncep de Saint-Exupéry saben trobar un relat, una història, una imatge que els motiva i es fa retrobar una història viscuda. Uh-huh. I això ja resulta molt interessant, a veure aquest per què.
Clar, perquè El petit príncep va ser escrit el 1943, exacte, és a dir, fa més de 80 anys. Què té El petit príncep que encara avui en dia ens emocioni tant i sigui tan vigent?
A veure, Ona, jo crec que una cosa fonamental és els valors. Uh-huh. Inclús en els moments que estem vivint, i tots ho sabem, el que està passant al món, és molt important retrobar filosofia de vida i valors que ens acompanyen llarg de la nostra vida. Per cert, què sents d'això? No és una vida ben viscuda, des del meu punt de vista. Saint-Exupéry, és curiós, ell va morir sortint amb avió, per la guerra, perquè ell va viure la guerra espanyola, també la guerra civil, i la Segona Guerra Mundial, vull dir que déu-n'hi-do el patiment. I jo crec que ell va posar en aquell llibre, El petit príncep, moltes vivències d'ell. Mm-hmm. I moltes vivències també hi ha, sobretot amb l'imatge de la Rosa, la relació que ell va tenir amb la Consuelo, la seva dona, que va ser bastant, una relació bastant conflictiva i compulsa, una mica. I sobretot jo crec que el moment de la guerra, això en ella el va frapar molt. I no va veure el seu llibre a les llibreries, vull dir que va morir sense adonar-se'n del gran èxit d'aquest llibre. Mm-hmm. I a més és un llibre que una vegada aquí a l'Escala això ho he explicat a l'Alfolí, quan vaig fer la presentació del meu llibre, era com amb unes línies, amb uns traços tan simples, tan senzills, arriba tant. Molta gent diu que a vegades aquests dibuixos són com una mica infantils, naïf, però quina profunditat té, i sobretot, quina profunditat té el que escriu.
Mm-hmm. La història, que a més està escrita de manera molt senzilla.
Molt senzilla.
No és un autor d'aquells que fan filigranes amb la llengua.
Erudit, no? Allò que diu, doni voltes, un concepte, i què va, en absolut. Però si tu et pares a pensar, és realment molt profund. Jo crec que és un llibre que per mi té molta màgia. També és un llibre que moltes vegades s'ha enfocat que és un llibre infantil. Uh-huh. I aquí no és un llibre infantil. Però és el que dic, jo crec que l'imatge tan simple, com tu dius molt bé, un llenguatge molt planer que arriba a tothom, sembla que no sigui important, diguéssim. No? És que ha de ser molt erudit, molt rebuscat perquè allò tingui valor. I no, ell aconsegueix amb una simplicitat tremenda arribar al cor. I això és molt important, i és un llibre que jo aconsello a nens i adults, perquè també, com deia, és un llibre que s'enfoca molt, que és un llibre infantil, Ona, i no és un llibre només infantil, és un llibre per la gent gran, també. Mm-hmm.
I em deies, El petit príncep, el que té que fa que sigui encara vigent són tots els valors. Quins valors ens aporta?
A veure, jo crec que n'hi ha diversos. L'amistat és molt important. A veure, n'hi ha moltes amistats, n'hi ha moltes que podem tenir al llarg de la nostra vida, però quan la fas teva profundament, quan la fas que tu sents aquella amistat, és molt profunda, que ve de l'ànima, tu consideres que és l'únic al món. Per molt que n'hi hagin d'altres, allò és un únic per tu. Aquella amistat és única per tu. L'altra seria la Rosa, que és molt, molt important. A mi potser és de les que poder més m'agrada, que és el temps que has passat amb ella que la fa tan important, també. Vull dir, el temps que dediquem als altres, no? familiars, fills, és el que et fa important per tu, eh? L'altre seria els baobabs. Els baobabs també són importantíssims, que són les males herbes, eh? Mm-hmm. O sigui, que abans de que es facin grans, les has d'estirpar, perquè si no les estirpes s'arrelen profundament en les persones. Vull dir que mm-hmm. quan apareixen, el millor és observar-les i estirpar-ho. Mm? Després hi ha el rei. El rei és un personatge curiós, però és, aquest rei parla de la bondat en el poder. Mm-hmm. Bueno, potser que això potser és una cosa que potser ens hauríem de mirar molt de prop, no? Vull dir que a vegades tu pots tenir, per mi, pues, poder, perquè tens un càrrec o que sigui, però això ho pots fer amb bondat, amb consideració pels altres, eh? I aquí ens fa reflexionar sobre això, sobre la bondat en el poder. Mm-hmm. Mm? Després hi ha un element que és el sombrero, no? El sombrero, que quan ell, el petit príncep, pregunta als adults què veuen, ell sempre diu que és un sombrero, que és un mm-hmm. no, és un sombrero, a sota hi ha un elefant amagat, no? Vull dir, és una mica la superficialitat de les coses, que només es miren les coses per sobre, no la seva profunditat. Mm? Mm-hmm. L'altre seria l'astrònom turc. Aquest també a mi m'agrada. Aquest és el descobridor de l'asteroide B612. Però què passa? Quan va anar a un congrés a explicar el que ell havia descobert, què passa? Com portava una vestimenta diferent a la del resta, pues no el van creure. Mm-hmm. És les aparences, no? És com a vegades les aparences ens en poden enganyar. Mm? La serp. A veure, és un element, la serp, que a vegades, si ho és amb els nens, com fa xerrades i costa una mica entendre, però que té semblances bíbliques, podríem dir. Però és l'element de tornar a casa. O sigui, ell, per tornar al seu asteroides, va ser a través de la mossegada d'una serp. Mm-hmm. És una imatge molt i molt maca. Després hi ha una altra que també... És que n'hi ha moltíssims. El faroler mateix, el faroler que apaga i encén, apaga i encén, apaga i encén. És... I ho content que està el faroler, i això és el relat del llibre, es veu, l'important que és apagar i encendre aquesta cosa tan senzilla que no té importància.
Mm-hmm. I és també una mica viure en l'automàtic, no?, el tema del faroler, de no... O sigui, d'estar dins d'una rutina i no poder sortir, que si sortim, a vegades
sí,
d'aquesta
rutina
és quan...
Sí, això pot ser una interpretació. Aquesta que dius pot ser una interpretació molt interessant, veus? Això serviria per un relat, ona.
Mira, veus?
O sigui,
potser
que poder que t'hi presentis. No, de veritat, eh? És una visió interessant, aquesta que dius, no? És l'automàtic, no? Mm-hmm. Bueno, jo no us ho podré llegir, per tant, no.
Bueno, no? Hem donat algunes idees, no?, aquí, amb
exacte.
La Rosa, la guineu, per
exacte.
Si algú des de casa
exacte.
Ens està escoltant i vol començar a escriure aquest relat.
Exacte. I poder acabaria jo amb la frase Ona, que és la més important del llibre, que és que només es veu amb el cor. Ho essencial és els ulls. Mm-hmm. Aquesta és la frase clau del llibre de Sant Exupéry, el petit príncep.
Aquest potser és el valor més important, no?, que ens vol transmetre.
Jo crec que sí, perquè, Ona, jo crec que és un valor que engloba tots els altres.
Uh-huh. I, Cuca, ja per anar acabant, Associació del Petit Príncep, per qui no us conegui, qui sou, què feu, una mica, com funciona?
A veure, això és una associació que va néixer el 2008, i no la vaig crear jo, la va crear l'Iñaki Arregui, que aquí, amb la Cristina, la teva ancestresora, es va fer una entrevista com va sortir el llibre El Petit Príncep dels Aiguamolls, si permets, I aleshores va crear ell, i el va crear d'una forma molt espontània. Veia que amb amics que tenia i coneguts era un llibre que a vegades citaven o que els hi agradava, i a partir d'aquí va començar a formar aquest grup, i així es va ser. Ell va estar-hi forces anys fins que, clar, a vegades la gent té altres projectes de vida, i ho va deixar. I com a mi m'havia ajudat amb el petit príncep dels Aiguamolls, em va proposar, Cuca, poder, és bastant adient que com continuïs tu, i així es va ser, aleshores. I clar, jo també des d'aquí, amb el teu permís, Ona, animo que la gent entri a la pàgina web, vegi tot el que fem, perquè hem fet coses aquí a l'escala, vull dir que està una cosa que hi està molt satisfeta de fer-ho. Després aquí hi ha el passeig de Riells, que jo crec que fa poc, no, que ja Neu va sortir a la televisió, va venir a l'Alta Cultura, en Martí Guinart, no, perquè n'han fet també a Barcelona, a la facultat, una cosa, l'associació, es van convidar a fer tota una sèrie de demostració, una sèrie de ponències, anem a fer exposició de llibres, vull dir que va néixer d'una manera molt i molt senzilla, no? Uh-huh. I jo animo que la gent també des d'aquí, si em permet, Zona, a que s'animi a entrar a la pàgina web, i evidentment al relat, que el disfrutarà molt, i nosaltres disfrutarem molt llegint-los, eh? Uh-huh. I, al possible, pues, fer-se soci.
Uh-huh. Perquè l'associació entén, Cuca, que us dediqueu a difondre...
A difondre. Aquesta... La base tot d'això és difondre els valors. Uh-huh. Vull dir, clar, per dir d'alguna manera, no donem res material. Bueno, no, de fet, no és així, però el que fem és que ens ajudin, si em permès dir-ho, que val l'any, són 20 euros l'any, uh-huh, per fer-se'n soci, i amb això ens serveix per petites despeses que tenim.
Doncs, Cuca, digue'm.
I si puc afegir, si algú s'anima també a voler i té ànims de col·laborar, a part de fer-se'n soci, i estarem encantats, perquè necessitem idees, necessitem gent jove també, vull dir que jo ja poder m'hauria de començar a pensar en retirar-me, però animo des d'aquí, si algú s'anima, de veritat, que es posi en contacte amb nosaltres, i estarem encantats de parlar.
Doncs, Cuca, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a presentar-nos aquest certamen literari al voltant de la figura del petit, mm-hmm, príncep. I res, espero que molta gent de la que ens ha escoltat, no, s'animi,
espero,
a escriure aquests relats.
Jo estaré encantada, Ona, de veritat.
Doncs gràcies, Cuca.
I gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després del destacat de la jornada, ara és moment de fer un repàs a les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta marcada per l'estrena de l'adaptació a la petita pantalla de La Casa de los Espíritus. Però hi ha altres estrenes i les repassem tot seguit.
Los saturnianos positivos entran al periodo de gran calamidad durante 3 años. Muy bien. Que te irás al infierno.
I ho fem començant des d'aquest dilluns a Netflix i trobem Te irás al infierno.
Seré yo quien escriba la historia de la vida de esta mujer.
La sèrie segueix una estrella de la televisió i el món editorial que es veu immersa en uns rumors d'estafes espirituals i vincles criminals. Des d'aquest dimarts a Movistar hi arriba Kabul.
General Hassan is unreachable. He saved my life. We need to get him out.
Estem davant d'un drama polític coral de 6 episodis ambientat en els 15 dies que van seguir la presa de Kabul pels talibans l'agost de 2021. A través d'una família afgana perseguida i de diplomàtics i militars europeus atrapats en l'evacuació, la sèrie converteix un esdeveniment geopolític recent en un drama humà.
Tranquilo,
está todo bien. ¿Qué sabes, Vicky, te acordás?
Hola. Me detesto. Me parezco aburrida, pesada. No me bancas, nene. ¿Vos tenés ganas de quedarte con ellos?
Que se vaya con Nora.
Devuélveselo.
Des de dimecres a Netflix hi trobem la quarta i última temporada de Envidiosa.
No me quiero separar.
¿Por qué te separarías?
Porque todos se separan. No estamos bien con Lenny.
S'acomiada aquesta sèrie que segueix una dona que entra en crisi després que la seva parella l'abandoni mentre observa com totes les seves amigues es casen i ella busca reconstruir la seva vida sentimental.
Soy Tom Lofty.
Oh, encantado.
Tom, Arthur, ¿te apetece tomar un café?
No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
També des d'aquest dimecres a Apple TV s'hi estrena La Maldición de Widow's Bay.
Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador.
L'acció ens situa en un pintoresc poble en una illa a 40 milles de la costa de Nova Anglaterra. L'alcalde està desesperat per reviure una comunitat degradada. No hi ha wifi, la cobertura mòbil és irregular i ha d'enfrontar-se a habitants supersticiosos que creuen que l'illa està maleïda.
Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida. Para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
A Amazon, l'estrena de la setmana. Aquest dimecres també, La casa de los espíritus.
Cara, especial. ¿Cómo es especial?
Mover cosas con la mente.
Gracias.
Basada en la novel·la d'Isabel Allende, aclamada internacionalment, La casa de los espíritus és una saga familiar de 8 episodis que comprèn un primer període de mig segle centrat en 3 generacions de dones.
Solo digo que deberíamos respetarnos más a nosotras mismas. Nosotras deberíamos tener los mismos derechos que ellos.
No se lo voy a permitir.
Elles són la Clara, la Blanca i l'Alba, que viuen en un país conservador de Sud-amèrica, sotmès a la lluita de classes, l'agitació política i la màgia.
Oh my God, have you seen her nails? They're actually good. Who did those? Maybe you could
ask him to do my nails. I hope.
Des d'aquest dijous, a HBO Max s'hi estrena I entonces huyes.
I wanted your room to feel special.
Quan una noia de 18 anys visita el seu pare, amb qui no es parla, li deixa un cadàver entre les mans. Tant ella com les seves millors amigues fugen per tot Europa a la recerca de la seva mare, de la que fa temps que no en saben res. Pel camí s'enfrontaran a la manca de diners i a un embaràs inoportú, però el perill més important provindrà d'un oncle que resulta ser el gàngster més temut de Rotterdam.
Regina siempre me dice que me preocupo demasiado por ti. ¿Por qué no vuelves conmigo? Podría sernos útil en el equipo.
També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem El fuego de la venganza.
Lo he perdido todo. A mi familia. Mi hogar.
Nova adaptació del famós llibre i pel·lícula d'acció que en el seu dia va protagonitzar Denzel Washington. Un agent de les forces especials busca un nou començament després de patir el síndrome d'estrès posttraumàtic.
Tú te pareces mucho a mí.
¿Quién me queda?
En aquest context, se li encarregarà la missió més complicada de tota la seva carrera.
El juicio final. La història del bé i del mal.
Aquest divendres a Disney Plus hi arriba la 6a temporada de Impuros.
Tienes que prepararte para la guerra.
La sèrie ens situa a Rio de Janeiro a finals dels 90. En aquesta 6a temporada continua la trama d'un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim.
Por el futuro, Eliseo.
No ens movem de Disney perquè també aquest divendres hi arriba la 4a temporada de L'Encargado.
Eliseo.
Señor presidente.
No sabes lo bien que me vendía un perfil como el tuyo acá.
En aquesta nova entrega, el protagonista es converteix en la persona més influent del país, però una conspiració encapçalada pel seu històric rival amenaça a la ruïna.
L'idea central seria erradicar Eliseo del edificio.
Te la van a poner.
¿Perdón? Se impuso una orden de restricción perimetral.
No me pueden negar la entrada a mi domicilio.
Le voy a pedir que se retire.
El duel entre els dos creuarà tota mena de límits.
Tenemos que volver a Sektigar.
¿Por qué? ¿Ha muerto nuestro padre? Si quieres encender la pira, tú mismo.
Es Gudia.
I finalment, també aquest divendres, a Netflix s'estrena Gloria.
El club de boxeo Ariana no es un simple club de boxeo. Es una fábrica que no para de crear campeones.
En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre s'enfronten al complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per The Madison, una proposta de Taylor Sheridan, sí, el de Yellowstone, que ja podeu trobar completa a Sky Showtime.
You know, at night, the bull elk come down to the river and bugle.
Com a Yellowstone i tantes altres produccions del director, tornem a situar l'acció a Montana, però en aquesta ocasió presentant-nos la dualitat entre una gran ciutat com Nova York, en concret Manhattan, i l'imponent vall del riu Madison.
Like a movie, we can play it over and over.
Però tot i que aquesta lluita interna entre ciutat i naturalesa està sempre present en aquesta sèrie, no és el quid central de la ficció. El punt de partida de The Madison és el dol, tots els seus processos i com es gestionen.
Not the same, though, as a real hug.
La sinopsi ens diu que Ade Madison, una dona interpretada magníficament per Michelle Pfeiffer, ha d'afrontar una important pèrdua que fa que trontolli tota la seva vida i les seves creences.
The worry is what you do next.
I know you are hurting. We are all hurting.
The Madison és una profunda història d'amor narrada a través d'un drama familiar molt personal sobre la resiliència i la transformació. És, en definitiva, l'obra més íntima de Sheridan emesa fins ara.
You will have as much life as you allow yourself.
I ara sí, anem a parlar dels punts forts d'aquesta ficció i també de les seves febleses. Sens dubte, el principal puntal de la sèrie és precisament la interpretació de Michelle Pfeiffer. Per si algú dubtava que Sheridan fos capaç de construir un personatge femení amb la fortalesa i la intensitat dels seus protagonistes masculins, aquí arriba la premiada actriu per desmentir-ho. Pfeiffer ofereix a The Madison un paper inoblidable. És una mare de família que intenta mantenir-la unida després d'un desastre familiar. I això, que és el punt fort de la ficció, ens porta al punt més feble. La resta de personatges d'aquest drama, especialment el de les filles, en ocasions en resulten massa caricaturitzats i en ocasions molestos.
Mine is not a family designed to withstand tragedy.
Per sort, però, la trama de Pfeiffer, a qui acompanya en el cartell que Russell i Matthew Fox, aconsegueix imposar-se. The Madison s'allunya de l'acció i les disputes de terres, típiques de les propostes de Sheridan, per centrar-se aquí en un to molt més introspectiu i melodramàtic que funciona, tant que ja hi ha rodada una segona temporada i confirmada una tercera. Com en la resta de produccions del director, la fotografia és impecable. En la resta del repartiment hi trobem també Bo Garrett, El Chapman, Patrick J. Adams, Ben Schnetzer o Kevin Zegers. En definitiva, és una bona proposta pels amants del drama, no recomanable, això sí, pels qui esperin trobar els conflictes de Yellowstone. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment d'una de les interpretacions més potents de Michelle Pfeiffer en aquesta trama.
¿Cómo te sientes al respecto?
¿Cómo crees que me siento?
No lo sé, por eso te pregunto.
Oh, el gran neurólogo de Harvard no lo sabe.
Tienes que decírmelo.
¿Lo necesitas?
No. Tú sí.
¡Que te den!
¿Cómo te sientes, Stacy?
¡Que te den!
Eso ya lo has dicho.
Vale, pues lo digo otra vez. ¡Que te den!
Dime cómo te sientes, Stacy.
Aterrorizada. Cuando termine, todo el mundo se despedirá. Y luego seguirá con su vida, todos menos yo. Y nunca podré despedirme porque está metido aquí dentro y solíamos bromear sobre ello. Bromeábamos sobre carreras en sillas de ruedas en la residencia y yo pensaba que cuando llegara nuestro momento nos abrazaríamos el uno al otro y cerraríamos los ojos y eso sería todo.
Y ahora se ha ido.
Se ha ido, sí, se ha ido. Se ha ido.
Y tú estás aquí. Y estás sana. Y aún te queda una vida por vivir. Y ese no era el plan.
No. Ese no era el plan.
¿Y tienes miedo?
Sí, mucho. Sí, y sola. Solo ha pasado una semana y me siento tan sola, joder. Nunca me había sentido tan sola.
No debería hacer esto. Es increíblemente inapropiado. pero también el chupito doble de tequila. Y es lo que necesitas. Saber que no estás sola.
¿A cuántas mujeres te has follado con esa frase? ¿Por qué eres un terapeuta pésimo?
Lo sé.
Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
Doncs som-hi, com ja us he dit a l'inici, avui no som divendres, però com que és un dijous amb gust de divendres, fem un rentaplats amb en Joan Brugués. Joan, bon dia.
Bon dia, bon dia. Aquí estem, doncs. Fent ja l'últim d'abril, tanquem la persiana, i ja ens trobarem al maig.
Exacte, quan hi tornem ja serem 4 de maig, imagina't, ventilem aquí uns quants dies de cop.
Sí, han passat dies, bueno, un llarg cap de setmana, que, bueno, que hi ha gent que ho agraeix, però no sé si el temps hi acompanyarà gaire, sembla que no gaire.
Bueno, sembla que algunes gotellades podem tenir.
Aquell que vingui pensant en sol i platja, que se'n desdeixi de venir. Que deixi per una altra vegada. Però, en fi, vinga, anem a...
Però som-hi, sí. Anem a... Comencem, com sempre, per la paraula.
Ben bé no és sorra al cap, però bé, el sorra sí, que hi ha algun moment que hem d'entrar pel cap, si estàs a la platja hi ha sorra, però hem de parlar de la paraula que és sorra, perquè els treballs de reposició de la sorra de les platges d'Empúries ja ha acabat. El Ministeri ja ha enllestit la feina abans del previst i les platges del Portitxol, les Muscleres i el Moll Grec ja han recuperat la sorra que es va endur les llevantades d'hivern. O sigui que era trist veure, doncs, aquelles, com l'aigua quasi arribava al final de tot, que no quedaven sense platja. I també, doncs, es feia un panorama que, bueno, jo no recordo, podria ser que sí, els més vells del lloc ho podrien dir. No sé si queda bé això, el més vell del lloc. En castellà queda bé, els més viejos del lugar.
Sí, però en català jo no ho havia sentit mai, eh?
Serien el més grans de l'indret, alguna cosa així, no sé com es podia traduir. Però jo no recordo veure, sobretot les platges d'Empúries, sense sorra. Sí que el Riell sí que l'havia vist així, cada vegada que anava... s'anava, doncs, la sorra, l'aigua anava menjant més la sorra i sí que s'anava empetitint aquesta platja. Te parlo de molt d'anys, perquè abans no, això de regeneració poques feia.
No, exacte. Les platges eren com eren i avall.
Quedaven com quedaven i si hi havia més sorra hi havia menys i tot això.
Però sí, la sorra ha sigut gran protagonista, eh? Primer sí. Per aquests treballs, després per les rentapeus i els grups de l'oposició se n'han queixat, etcètera.
Exacte. Això, aquest problema no el tenen a la zona del nord, eh?
No, clar.
Puja l'aigua, després torna a baixar i fixa't la quantitat de sorra que hi ha. La quantitat de sorra en allà. No sé si has estat mai al nord i ho has pogut veure.
Sí, al País Basc.
Al País Basc, jo he estat a Sant Sebastià i recordo, doncs, com la gent allà esperant-se amb la tovallola que baixés la marea al mar, ja per de seguida anar a plantar i tot això. Curiós. Doncs sorra, la paraula d'avui, aquesta sorra que s'ha recuperat per aquestes platges que en principi no s'hi havia de fer mai res, però aquesta vegada sí que les pluges, la llevantada i tot això van malmetre, doncs, aquesta zona.
Perfecte, doncs anem avançant, anem al noi o la noia.
El fútbol femenino necesita tranquilidad.
Huelgas, botines, huelga, botines, botín, botines, maletas, maletines. Hechos, cohechos, por los derechos, pase de pecho, rompamos el techo. Buen provecho.
Doncs de futbol femení, perquè és curiós, esclar, estava mirant aviam si teníem algun protagonista aquesta curta setmana, que hem buscat les notícies, i no n'hi havia cap, i després mirant una notícia sí que sortia un nom. No hi havia res més que sortia un nom, que és el nom d'Antoni Murillo, que és l'entrenador de l'equip de futbol femení, que també passarà a la història per ser el primer entrenador d'un equip sènior femení a l'Escala, que és una experiència que s'ha portat a terme aquest any i de moment amb molt bon resultat. Dels 36 punts que podia haver tingut el femení del Futbol Club l'Escala, partits a casa, n'ha sumat un total de 29. Les jugadores de Toni Murillo no s'han demostrat que el nou Miramar és un autèntic fortí. Les blaugranes han assolit 9 victòries, 2 empats i una derrota en els 12 partits disputats. Doncs que uns números que estan molt i molt bé per ser el primer any, i com sempre parlo amb l'Ivan, a veure si jo serveix per engrescar també les nenes, els més petits, així per començar a formar part de l'apartat femení del Futbol Club l'Escala, que sempre que hi ha hagut intents de fer-ho, però no hi ha hagut maneres. Aquesta vegada es va provar, tot i que no, en principi no estava previst que hi hagués un futbol 11, sinó més aviat un futbol 7 o una d'aquestes altres categories, i al final es va poder fer amb molt bons resultats, i suposo que és un molt bon aparador perquè hi hagi una opció més per les noies, esportivament parlant, que fins ara, esclar, només bàsquet, tenis taula n'hi havia, ara ja tampoc n'hi ha, però bé, sempre que hi hagi opcions, doncs està molt i molt bé.
I tant, aquest futbol femení que ho està guanyant tot, eh? Sí, nosaltres sí. Des d'aquí les felicitem. Anem pel número.
Diners al banc, que és el que deu tenir ara l'Ajuntament de l'Escala, amb aquests 9,8 milions d'euros de romanent positiu i sense contraure deudes. Això genera a vegades de l'opinió pública que te diu de tot. Diu, un ajuntament ha de tenir dèficit. I si té dèficit, això vol dir que fa coses.
Clar, home, a veure, potser tampoc cal tenir dèficit.
No, això t'ho diran, hi ha gent que t'ho dirà. Te vindrà i te dirà això. Diu, si un ajuntament té superàvit, malament res. Això vol dir que no fa res.
Sí, amb això hi estic d'acord. No hi hauria d'haver superàvit, perquè els diners s'han d'invertir en projectes i en coses.
Mm-hmm. Però algú, aquestes veus que te diuen alguns, home, està molt bé, va l'Ajuntament. Trobarà gent que et dirà, sí, l'Ajuntament sap fer les coses bé, sap com ha de gastar, com no ha de gastar. I de moment, doncs mira, 9,8 milions, penso que l'any passat van ser 3, han pujat a 9, i després te vindrà l'altra part, que te dirà això que han dit. No, si l'Ajuntament té d'això, vull dir que no fa res, que en fa dels cèntims, els cèntims haurien d'estar als carrers i les coses, no dintre el banc, vull dir que hi ha de tot. Però de moment, doncs, és això, que és 9,8 milions de romanent, i sense contraure deute, això també és important, encara que només el 28% dels projectes contemplats es van executar abans de finalitzar l'any. Esperem que els altres es vagin fent, ja que hi ha cèntims. Durant el darrer ple municipal els va per unanimitat destinar 1 milió d'euros del romanent a les inversions com la compra d'una embarcació per protecció civil, que això ja feia falta, una actuació antigoteres, també a la coberta del pavelló, que també era una altra cosa que feia falta, i doncs, amb el futbol femení, un conveni per impulsar el futbol femení. Doncs mira, també bones inversions que s'han fet.
Perfecte, doncs molt ràpid anem a la vaca tremolosa.
Vinga, aquesta cançó es diu Lavapiés. De fet, ja hem fet un spoiler, o més ben dit, ha fet un spoiler des d'aquesta vaca tremolosa, que diu els darrers temporals han causat l'acumulació de sorra a la platja de l'Escala, fet que impossibilitava rentar els peus, ja que els depositius estan pràcticament enterrats. L'equip de govern s'ha compromès a actuar després que el partit de l'oposició traslladessi la problemàtica durant el darrer ple. Dius, home, sisplau, t'ha de dir l'oposició, no ho saps veure per tu mateix, no tens una brigada que corre o policies que corren pel poble que ho puguin veure i te puguin informar, i no ho ha de fer l'oposició? Jo em penso que això és un xic greu, eh?
Mm-hmm.
Ja ho veig un xic greu, que hagi a l'oposició li hagi de dir, no ho sabíem, ens hem entrat, gràcies per dir-nos, home. Ostres, que és un xic ridícul.
A vegades ho sabem, però no ho fem, saps què vull dir?
Exacte. Bé, i ràpidament ens anem amb l'anxova.
Vinga,
posa un xic de cançó aquesta, que és... que és un gran referent del món.
Porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és?
No.
La bicicleta, clink, clink, la bicicleta, clink, clink.
Xesco Boix, un gran animador, un d'aquests referents per als que fan animació infantil. I la xova, doncs, perquè s'està fent aquest nou carril bici entre el carrer Emili Gandia i el cementiri d'Empúries, doncs, per l'altra entrada que té Empúries, per l'altra entrada que hi poden anar els cotxes, doncs, estarà molt bé, doncs, que també s'hi pugui arribar amb bicicleta sense